Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90 amb el recull de relats Jo, els i molses, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat i l'altra des del punt de vista d'una gran empresària novaiorquesa de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení, de les primeres vegades i de la recerca de la felicitat i de la construcció del propi destí. Cugat Mèdia l'ha entrevistat amb motiu d'aquesta nova novel·la, una entrevista que poden trobar a www.cugat.cat. Ni multa, ni presó, ni res. La justícia ha decidit absoldre l'activista santcugatenca Berta Vidal, que va anar a judici el passat 19 de març acusada d'un delicte de desobediència després que el 2022 intentés aturar un desnonament al carrer de la Indústria. Segons la sentència, no s'ha pogut provar que Vidal utilitzés un puntal d'obra durant el desnonament. Així, la santcugatenca no haurà de fer front a una multa de 600 euros. La petició que feia Fiscalia després de rebaixar durant el judici la demanda inicial de 9 mesos de presó. Amb aquesta sentència, Berta Vidal posa punt final a gairebé 3 anys de procés judicial. I la policia local ha trobat el cos d'un home sense vida aquest dimecres al matí al carrer del Monestir. Tot i que el sistema d'emergències mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos de l'home, que ha quedat estès enmig de la via pública, ha obligat a tallar el trànsit al carrer del Monestir fins gairebé les 12 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament del cadàver. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, els Mossos d'Esquadra han descartat la mort per causes violentes o per atropellament. I en esports, el primer equip del júnior femení vigent subcampió de la Copa de la Reina, d'hoquei herba, afronta la competició del CAU aquest divendres a les 11:20 davant el Sanse als quarts de final. La competició es disputa a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Les santcugatenques juguen davant un conjunt, el madrileny, amb qui ha estat empatat en els dos partits de la Lliga regular.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dijous, 27 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Jordi Casas i Mònica Blasco. I afegirem una mica de música amb un projecte del col·lectiu de música antiga de Sant Cugat que ens vol fer viatjar fins al segle XIV. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pulsim de psicologia. La sexòloga Ruth Canals, amb qui discutirem de com podem potenciar la nostra autoestima i ens preguntarem si és necessari aspirar a ser sexy. I afegirem una mica d'arts escèniques, coneixent tots els secrets de l'equip de producció del Teatre Auditori i, per acabar, Enrique Andersons ens portarà totes les novetats dels festivals Sant Cugat i Sant Cublac. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Oh! Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la proposta de la Comissió Europea, que vol impulsar que totes les llars tinguin un kit d'emergència per sobreviure 72 hores sense ajuda externa en cas de catàstrofes naturals, ciberatacs, apagades massives o fins i tot conflictes bèl·lics. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, el Jordi Pasqual, periodista al Cugatenc, i el Jordi Casas, historiador. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
No sé què vau pensar quan vau obrir els diaris, a les xarxes o per on us informeu ahir al matí, i vau veure que la Unió Europea, no?, recomanava aquest kit d'emergència per sobreviure 72 hores sense ajuda externa. No sé si vau pensar que era quelcom necessari, si era quelcom exagerat, o us va enganxar que no sabia d'on baixava, tot i que ja fa dies que anem parlant d'aquestes inversions i aquest augment de la inversió a la Unió Europea en defensa.
És que, si més no, discursivament ens estem preparant per a la guerra, no? Per tant, era un mes en el que hem anat visquent. Si és necessari o no, jo crec que té un cert sentit a nivell d'emergències parlar d'una guerra. És cert que tenim un món cada vegada més complicat, però si el que fem a nivell públic, a nivell de negociació política, també tenim els líders que tenim, va cap on va, doncs mira, sí, segurament ens encarem cap allà. Jo crec que la responsabilitat que tenim com a societat civil és demanar que això no passi, demanar als nostres líders polítics que creguen en el diàleg, en la resolució i en el multilateralisme, no en la solució de les armes. Potser és una mica utòpic veient cap a on anem, però crec que no tenim alternativa, perquè és que, si no, anem cap allà, no?
Jo crec que és agafar un tema que és important i que hem de debatre i hem de socialitzar un debat que ara està només a nivell polític, que és la necessitat o no que Europa tingui una política pròpia autònoma de seguretat, que inclou defensa, però és més coses que la defensa armada, i ha començat d'una manera anecdòtica, no?, amb un tema del kit, que potser també amb el rerefons, no?, de la pandèmia i tal, que primer ja està produint acudits, evidentment, no? A mi ja m'han enviat fotografies de kit amb xoriços i amb pernil i no sé què, mira el meu kit i tal, lo qual és una mala manera de fer un debat seriós. I després potser està creant una alarma innecessària en aquests moments, i pot distorsionar també un debat que s'hauria de ser en profunditat i serè. Però clar, ara les coses passen tan de pressa. Sí, clar, fa mig any, diguem-ne, per entendre'ns, l'escenari era absolutament diferent. Ha canviat en 6 mesos, no? I ara estem parlant de kits, d'un kit, i potser d'aquí mig any ja estarem com a Estats Units, no?, que podrem anar a comprar armes sense, només amb el DNI, no? Bueno, estic exagerant, no? Sí, sí. Però clar, les coses passen tan de pressa, i llavors, amb tot, llavors no hi ha temps de fer un debat i de socialitzar un debat que és necessari, però que abans de prendre decisions, doncs, home, hauríem de debatre què hi ha a defensar i si realment tenim motius per pensar que ens hem de defensar.
Mm-hmm. Mònica.
Bueno, que el mundo cada vegada més és més perillós, està claríssim, però lo que el mundo le sobra és testosterona, con cariño a mis contertulios.
A mi ja no me sobra, però bueno.
Y lo que le falta es mucha amor y no vengo aquí momento zen, ¿eh? Pero yo creo que si las cosas, el diálogo tiene que estar encima de la mesa, siempre por encima de cualquier conflicto, y bueno, yo creo que el mundo va dirigido a un conflicto, pues porque los líderes no están a la altura, no quieren estar a la altura, y luego también creo que hay unos intereses absolutamente políticos, porque tenemos un estocaje de muchísimas cosas, de, no solamente de armamento que está ahí parado y que hay que sacar. Sobramos muchísima población, pese a todo lo que se diga, sobramos, y es triste, pero esto es así. Por lo tanto, se piensa y se actúa en función de todo lo, del excedente que hay, porque no hay recursos suficientes para todos.
¿Qué, luego qué vols dir, que sobra població? Perquè això...
Pues, sí, suena molt fort, pero hay una, pues cada vez somos más, vivimos más, es como una incongruencia entre los, o sea, médicamente evolucionamos, curamos más, vivimos más, no ingresamos, el mundo, los recursos económicos se están agotando y los líderes políticos tienen que pensar en cómo podemos gestionar todo esto. Es verdad que las riquezas están acumuladas en una parte y no en otra.
Poques,
no hay una,
no
hay, no hay redistribución de esta riqueza, pero porque tampoco les interesa. Es que no interesa. Lo que interesa es sacar, bueno, pues temas bélicos. Yo lo veo, lo veo horrorós.
No sobra gent, sobren rics, en tot cas, no?
No, no, també.
No, s'ha de gestionar d'una manera diferent. No,
bueno, s'ha de repartir la riquesa d'una manera diferent.
Clar, no és... Clar.
Més mantequilla, menys canons, que dèiem a primer d'Econòmiques.
No sé, jo la veritat és que no m'agrada gens, o sea, despertar-me con estas noticias y pensar que voy a un mundo en el que, por un lado, hay una noticia de nuevos adelantos y, por otro lado, me tengo que rearmar en mi casa para poder subsistir ante un ataque... Es que, no sé.
Creieu, en tot cas, que estem preparats per una situació de crisi? Evidentment, ens ve al cap la guerra amb el context en el que estem, amb una guerra al continent que feia anys que no teníem. Però més enllà de la guerra, hem tingut la Dana fa pocs mesos. Som conscients que la crisi climàtica també ens pot portar a situacions extremes que ens pot requerir, doncs, autoabastir-nos durant uns dies, o hem viscut en un temps una mica de pau, almenys al nostre territori i a casa nostra, que ens han fet desconnectar una mica, de tenir un ull posat de què passaria si hagués d'estar uns quants dies a casa. Jo ja us dic que sóc la primera en baixar en caixa, perquè a mi em pillen sense res al rebost.
I a mi també.
A mi sense rebost.
El problema és que una qüestió que en el marc de la pandèmia o d'un fenomen meteorològic devastador podria haver tingut sentit, o tenia sentit, i no dic que ara no el tingui, s'ha plantejat quan el debat està en termes armamentístics. Vale?
Clar.
Però que... Jo sempre parlo, m'agrada parlar de seguretat, i clar, la seguretat comporta defensa, però seguretat són moltes coses, seguretat alimentària. Seguretat en telecomunicacions, no? I que Europa tingui un sistema de satèl·lits que li garanteixi les comunicacions. Seguretat sanitària, davant d'una pandèmia. Seguretat cap als canvis climàtics, que tot indica que cada cop seran més bèsties. I podria seguir. Dintre d'aquesta panòplia de temes, hi ha un que és sí, armamentístic, que és la defensa, no? En un cas d'una agressió armada, no? Però, clar, jo crec que el debat hauria de ser sobre seguretat. Com a Europa, perquè jo crec que això jo ho tinc clar, no ho sé si allò tal com està el panorama i tenint en compte diguem-ne la argamassa armamentística que està a nivell ideològic, a nivell pràctic, que estan desenvolupant tant els Estats Units republicà del Trump com Rússia, Xina ho fa d'una altra manera, Xina conquesta el món econòmicament,
i avança.
Sense treure pit, no? Davant d'això és evident que Europa ha de tindre una política pròpia i autònoma de seguretat.
Però l'amenaça és real? És un relat?
Les amenaces no es veuen fins que no les tens sobre la taula.
És com dir si la guerra freda era una amenaça o no, perquè Europa se'n va lliurar, però vam tindre una crisi de míssils a Cuba i vam tindre molts països on van haver intervencions militars.
Clar.
Per tant, sí o no ho sé, és cert, tenim una guerra a Ucraïna, tenim el Pròxim Orient, ja, abans era Palestina, però és que no és només Palestina, és Síria, és el sud del Líban ocupat, vull dir que realment hi ha molts motius per a preocupar-se. I després hi ha les guerres clàssiques, de les quals som els principals responsables, que es basen en lògiques d'extractivisme. Mm-hmm. El descrèdit que té França en gran part d'Àfrica, sobretot del Sahel, es deu en gran mesura tot això, i que Xina utilitza una altra fórmula, es deu a una resposta, a veure si fent-ho diferent acabem tenint els mateixos resultats a nivell econòmic, que és el que els interessa, no? Per tant, a nivell geopolític és complicat i no em veig en cor de fer una anàlisi especialment sesuda, no? En tot cas, aprofito, faig falqueta ara, el curs d'estiu de la Unipau anirà precisament sobre això. Per tant, analitzar com està canviant el món i... Bueno, quins actors hi ha, quines respostes podem donar, què existeix com a resposta, quines són les mirades més militaristes, quines, sense tant militarisme, poden ser una resposta, tot això, la idea és poder-ne parlar i ja veurem com va, perquè quan prepares un programa, després, fins que no passa, no saps com anirà, no? Uh-huh. Per tant, sí, jo crec que hi ha molts elements que precisen d'este debat pausat que demanava
el Jordi,
no? Però, clar, és que a hores d'ara, si de moment l'anècdota... És que repetiria tot el que el Jordi. Si l'anècdota és si tenim un kit o no a casa, pues mira, és igual, no cal que obrim el debat, no?
Un kit-kat.
De fet, segons l'Eurobaròmetre, el 58% dels europeus se senten poc preparats per una situació d'aquestes característiques. Formeu part d'aquest 58% o esteu en el percentatge restant?
Que no estem preparats, és evident, perquè és una realitat nova. Tu no estàs preparat per una realitat nova que... Diu, quan sabíem les respostes ens han canviat les preguntes, no? Una realitat nova. Ara, què s'està imposant a nivell internacional? La llei del més fort. És a dir, tu sents Trump, Putin, ja el sentim fa temps, tu sents Trump i el que propugna és que a nivell de relacions internacionals s'imposa la llei del més fort. Quan el tio diu, ocuparé el canal de Panamà, ocuparé Groenlàndia, avui les terres rares d'Ucraïna, tracta el president del Canadà com a governador, com si ja fos un governador d'un estat dels Estats Units. Això és la llei del més fort. Això t'ho diuen fa 5 anys. I dius, és que no t'ho creus. I això ha passat en 3 mesos, tu.
Després hi ha una altra cosa. Parlàvem en termes de quins altres elements són seguretat, no? I ens portaria a parlar del terme de seguretat humana, no? És a dir, tots els elements que no són armamentístiques i que donen estabilitat i benestar a la ciutadania, no? I, per tant, és parlar de drets, bàsicament, no? Com garantim el dret a l'habitatge, a la sanitat, tot això. També hem de tindre en compte que aquesta seguretat humana no la tenien tampoc ben treballada, perquè hi havia un nivell d'exclusió social que dir-li a algú que estava vivint al carrer, que en són uns quants, que no estava podent sostindre's, que ara anem a una situació complicada, i ell et dirà, joder, però si jo porto tota la vida en aquesta situació complicada. Vull dir, que també han tingut un error, malgrat ser segurament la part del món que millors condicions i més benestar hem pogut garantir, tenim uns nivells de desigualtat que parlar ara de conflicte, quan el conflicte el teníem també de portes endins, des d'una perspectiva de cohesió social, vas i li ho expliques a qui no podia subsistir cada dia, no? Per tant, bueno, jo crec que són molts elements. Quan parlem de seguretat haurem de parlar d'armes, sí, però haurem de parlar de tot això, perquè si tenim societats que no estan cohesionades entre elles, el conflicte latent hi és, i el conflicte no només pot ser extern quan escala, sinó que pot ser també intern. Per tant, ojo, cuidado, a com tenir les nostres societats. I això es veu, per exemple, en el creixement de l'extrema dreta a Europa i a tot el món.
No se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo en sanidad, no se está invirtiendo en I+D, entonces no hay prevención. Entonces lo que hay es temas bélicos. Entonces, claro, todo lo que son las empresas armamentísticas tienen una tecnología muy profunda y que hay que sacar, pero cuando tú en un país inviertes en prevención y inviertes en educación, esto también se va extendiendo. Por lo tanto... Claro, seguridad, como decía Jordi, seguridad implica tantísimas cosas. O sea, yo en mi país me siento segura, yo sí, yo me siento segura. Hacer el kit para 72 horas, bueno, pues si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero ahí se puede quedar hasta medio caducado.
¿Creieu que la gent ho farà?
Mira, yo tengo una amiga que es francesa y en Francia está muy implantado. Y ella me decía que ella siempre tiene preparado, ha vivido en muchos países y ella cuando sale, siempre desde muy pequeña, siempre tenía las escrituras, sus padres tenían ya esto, las escrituras de la casa. Un kit, tal un poquito lo que nos han dicho, ¿no? De linternas, de agua, de temas de medicamento, esto, y esto lo tienen súper mega implantado. Y da igual la casa y la ciudad y el país donde viva, que realmente lo lleva. Sí.
És una qüestió social, també.
És un tema social, no? I de consciència. Claro, que nosotros vivimos en otro, no sé.
Això ho fas si ho has viscut. La meva mare tenia rebost a casa meva, i sempre tenia coses, però és que la meva mare hi ha passat gana. Durant la postguerra.
Això ho vam veure durant la Covid.
Durant la postguerra, sobretot, no? Perquè va passar la postguerra a la casa de la Caritat, la meva mare, que era orfa. Per tant, sí, Si ho has viscut, ho tens a compte.
L'experiència, no?
Després vull passar el tema. És que ell i jo som patrons de la Fundació de la Universitat de la Pau. Sí. Dic, clar, ara tenim un programa fet, però el mes de juliol pot haver quedat obsolet.
Sí. Clar, és que és això.
Perquè el que ens preocuparà probablement serà una altra cosa, el qual, bueno, ja improvisarem, ja canviarem el debat, potser no, però és veritat. Ara les coses queden obsoletes en 5 minuts. A veure, jo vull reprendre una cosa que ha dit el Jordi. Certament, quan deia, tenim alguna cosa a defensar, jo sí que crec que té una cosa a defensar, malgrat les grans insuficiències del model social i polític europeu, diguem-ho, deixem-ho a Unió Europea, que deia el Jordi, de tot tipus, però som la zona del món, en termes històrics i de llarga mirada, on s'ha aconseguit una millor equitat social amb totes les seves insuficiències. Gràcies als famosos 30 anys gloriosos des de la postguerra fins als anys 70. I el marc on més o menys es respecten més els drets humans. Això és una realitat. Vale? Aleshores, crec que és algo a defensar. I per això, l'altre dia llegint, que és difícil no estar d'acord, no?, aquest manifest que corre fet pels món de la cultura, precisament feien referència al tema habitatge, l'ensenyament i sanitat, i jo pensava, home, també hauríem de dir que a l'estat d'Europa aquests temes s'han de defensar. Si fem referència que això té un valor qualitatiu i probablement ens diferencia d'altres tones d'allò, és un tema que precisament... perquè la Unió Europea i el que ha significat no passi a ser un parèntesi històric, i això ho vaig trobar a faltar en aquest manifest, és a dir, si estem defensant un model que hem d'aprofitar i hem de millorar, bueno, potser sí que hem de dissenyar una política de defensa per mantenir aquest model, no? Llavors, aquest manifest, si el vaig entendre bé, vaig trobar a faltar això. Però, bueno, és igual, això ja és una...
Aquesta defensa, en tot cas, que apunta Jordi, que és molt interessant, em porta justament a la intervenció que ha fet abans el Jordi Pasqual, en aquest cas, on apuntava d'on ve, no, aquesta amenaça. Si hem de defensar el nostre model, que si bé és millorable, garanteix cert benestar social... igualtat, jo diria que en aquests moments ja no, però accés a una sanitat pública, a una educació pública. L'amenaça és aquesta que s'ha de defensar amb un augment del pressupost en defensa, o és blindant els pressupostos en educació, en sanitat i en cultura?
Les dues coses, però és que avui Europa és una molèstia per Rússia, per Xina i per els Estats Units del Trump, perquè és un referent que voldrien eliminar. Vale? Estic d'acord. Hem de millorar-lo, hem de fer que, si s'ha de comprar armes, no vagi en detriment de la despesa social, però, clar, és també el peix que es mesura la cua, però és que, precisament, això és el que alguns voldrien eliminar. Però perquè fa nosa.
Aquestes estratègies per eliminar aquesta manera d'entendre o de funcionar que ha tingut Europa en els últims anys, és amb les armes o és amb Elon Musk fent campanya política per aliança per Alemanya perquè l'extrema dreta guanyi poder cada vegada més als països de la Unió Europea i es carreguin des de governs d'alguna manera legítims perquè els haurà votat el poble
els seus drets i les llibertats.
Tenim cavalls de Troia a Europa, tenim cavalls de Troia, clar, o l'Orban, sí, clar.
Sí, sí. Però jo no contraposaria una cosa a l'altra. Són estratègies diferents i si falla una poden agafar l'altra, no? De fet, hem anat veient, no? La guerra ucraïna ni ens la imaginàvem abans de que començara i ara tenim mig país, no? Però un quart ben bo de país totalment ocupat per...
20%.
Per Rússia, un 20%.
I un president dels Estats Units pren la imatge de
La dificultat de Putin... La dificultat de quan arribem a aquest lloc i el que ens passa als que ens considerem pacifistes i defensem la Unipau és que durant molt de temps demanem multilateralisme, garantia de drets, que el que es va construir de forma imperfecta segurament en molts aspectes, no? Però el que es va construir després de la Segona Guerra Mundial, que era no val que sí s'imposa un sobre l'altre, sinó que han d'arribar a acords i respectar les sobiranies.
Això és l'origen.
És que todo pivota en el diàleg.
El problema és com de fàcil és dinamitar tot això.
Clar.
I llavors, què? Quedes en un moment d'impotència. Quin és el discurs que fas? No volem més armament? No en volem. No volem que els nostres fills vagin a una guerra a defensar els interessos de vés a saber qui?
No.
Però, clar, llavors, si tens una amenaça real exterior, com actues, no? Jo crec que tot això és part del debat que no hem tingut.
I no estàvem preparats per tenir-lo.
Exacte.
I ara sí?
No estem preparats per tenir-lo.
Què va? Bueno,
a veure, ningú per està nada. Preparat ningú. Per tenir un debat.
Però nosaltres menys.
I Europa menys.
Menys.
Europa, per aquí hi ha el debat. Europa ha viscut sota el paraigües dels Estats Units, de l'OTAN. Un problema europeu com va ser els Balcans, no vam ser capaços d'abordar-lo i solucionar-lo des d'Europa. Va intervenir als Estats Units. I Ucraïna igual.
També.
Europa neix precisament de la... O sigui, la Unió Europea, o l'embrió, neix de la barbàrie. O sigui, Alemanya i França, que van ser el nucli, encara que el nucli teòric va ser el famós manifest de Ventotene, que es va fer el 1941, una gent que estava exiliada pel Mussolini en una illa d'Itàlia, que l'altre dia el Meloni se n'enfotia, quins collons. Bueno, és igual, deixeu-ho córrer. Europa, l'embrió d'Europa neix per evitar la guerra un altre cop a Europa. I els europeus no estem preparats per... No la guerra, per interpretar les relacions internacionals en termes bèl·lics. No?
Bueno,
no estem preparats.
Estem preparats.
O la majoria.
En tot cas, hem estat preparats.
Però no estem acostumats a abordar la realitat d'aquests termes.
Estàvem preparats només des d'una lògica neocolonial, si ho vols dir així. O sigui, el paper que ha jugat la Unió Europea, siga com a Unió Europea, siga els seus estats membres per separat, per a beneficiar-se d'un extractivisme respecte al sud global, que passa pel control militar, per l'ús d'empreses per aconseguir aquests recursos, això sí que ho han fet. És a dir, de portes en fora, jo crec que la Unió Europea sí que ha tingut un paper...
Però no com a Unió Europea. Bueno, jo no diria com a Unió Europea.
I lleno de burocràcia...
Com a Unió Europea l'ha tingut en la lògica fronterera, sobretot.
Això sí.
Vale. I, en tot cas, els seus països membres, que són els que participarien en aquest debat, perquè la Unió Europea ens agrada més o menys, ara és un club d'estats, és a dir, de fet, en un poder legislatiu estrany, no? Perquè una cosa és la Comissió del Parlament, però és igual.
Home, és un tafat complex.
Sí, per això. Però sí que, és a dir, estos països que participaran o hauran de participar en aquest debat i que esperen que sigui el menys militarista possible i el més garant de drets possible, sí que han tingut una lògica militar exterior.
Sí,
a nivell
d'estats. Però no comuna.
I Espanya
sobretot,
és la primera...
Sobretot França.
Sobretot França. Per tant, bueno, vull dir que quan diem que la Unió Europea no està preparada...
Que de fet ja ha posat el seu arsenal nuclear a disposició de...
No, però tot el que ha dit el Sahel abans.
Sí, sí.
La Mònica parlava abans d'aquesta companya que tenia, que sí que estava preparada, no? Que tenia aquesta mentalitat de tenir un kit d'emergència fins i tot portàtil, no? El de les 72
hores. Sí, no té portàtil. Sí,
dues hores. Una de les altres propostes que s'han filtrat de la Comissió Europea era la proposta aquesta de crear un dia de la preparació, no? Que ja hi ha estats al nord d'Europa que el tenen per conscienciar la...
Que són estats que fins ara no han estat a l'OTAN.
Uh-huh. I requerien...
De Suècia i Finlàndia, sobretot.
Sí.
O Suïssa, per exemple. Són estats que no estan... O fins ara, Suïssa encara no estaven sota el suplut de cap organisme...
Que era neutral.
Organisme militar, sí, que és el que és l'OTAN.
Sí, l'OTAN és això.
Bueno, és que també responia... O sigui, a la lògica, sobretot dels països més fronterers, era una lògica de distensió. És a dir, no estic en ningú, estic enmig, i que ningú faci res.
I no quiero que nadie me invada, però lo tengo al lado.
Una lògica de defensa autònoma... i tinc tota la població preparada, no? I la passa és clar, després, clar, és allò que dèiem, passa l'Ucraïna i en 6 mesos Finlàndia i Suècia entren a l'OTAN. El que no han fet durant 40 anys passa en 6 mesos, allò que ja va una velocitat i els canvis són tremendos.
I de fet ja es fan aquests fulletons per avisar la societat civil de que tinguin aquests kits, no? És com quan l'amenaça sembla més propera, sobretot
ara,
per la proximitat
això,
geogràfica en aquest cas.
Ara et venia a la memòria això del kit. Si no, tu no vas al dia, que compres el dia perquè tal i qual, home, a la nevera per 72 hores tens menjar, eh?
Hosti, però si tallen l'aigua, jo bec de l'aixeta, eh?
Veus l'aixeta?
Sí.
Si tallen l'aigua... No,
ja, si em tallen l'aigua, he vist un dia. Tinc dues ampolles de litre i mig. Bueno,
i
pleno, que no acabo
el termo,
de sopar.
I el termo.
Ampolles de vi, tingues ampolles d'aroma a Montserrat, no sé, tingues alternatives.
Que quan et pilla la guerra, tingues borratxa.
No, però amb cirrosi.
No, però 72
hores. Pensando, també...
És difícil que no tinguis elements per 72 hores a casa.
Sí,
sempre.
Compreu més conserves, en resum. Per si
però hem de tenir cases que tinguin espai per guardar-les.
Ai, boi, si tienes casa en la que... Si tu tienes casa que tingues espai, sí.
La llum. Has de tindre dos polls de cigrons.
Bueno, si falla tot, aleshores...
És que parlem de guerra, però pot ser, no sé, una gran nevada, un Covid que ens tanquin als supermercats...
I ara
que
té el Jordi aquí, i s'haurà de fer kits per vegetarians, per carnívors i per vegans.
Clar. Mira, les conserves de llegums serveixen per a tothom.
Bueno, però en Jordi no, perquè si no es de botifarra no en menja.
Bueno, tu sempre puedes tener para exoplar y puedes quemarle carne. O sea, un poco con el... ¿No? Como hacen los japoneses, ¿no?
Clar, no sé, jo vaig al mercat ara aquí els dijous, compro per la setmana, si a mi m'enganxa la catàstrofe el dimecres, us asseguro que m'heu de convidar a casa, eh? Perquè...
Pues benvinguda.
És veritat que fins a la pandèmia
sí,
no érem conscients.
Aquí ens pensava que mai passaria res.
I encara
també
una mica.
També és veritat que durant la pandèmia es van dir una sèrie de coses, hem de canviar la manera de no sé què.
Sí.
I va acabar la pandèmia.
Nada, aquí re,
ningú
pe...
se'n recorda.
Peor, peor. Que va.
Allò d'en sortirem millors, no?
Sí.
No,
es deia?
El primer mes.
Quan la crisi del 2008, recordo que el Sarkozy... Hola, nens. Quan la crisi del 2008, recordo que el Sarkozy deia hem de canviar, hem de reformar moralment el capitalisme. Al cap de 5 o 6 anys ja ningú se'n recorda.
Res.
Veieu en tota aquesta escalada, justament teníem Pedro Sánchez, ara ja no recordo si era dimarts o dimecres, al Congrés explicant aquest augment de la despesa militar, que sembla que s'explicarà a l'estiu i que no serà, segons diu, en detriment de la despesa social, que iniciatives com el servei militar obligatori que ja es fan en altres països es pugui tornar a reimplantar a l'estat espanyol, perquè en altres estats de la Unió Europea ja hi ha debat sobre la taula.
Jo no ho crec. Jo crec que precisament, i tema militar, no en tinc ni un borrall, perquè a més no va fer la mili. No sé ni diferenciar entre un sergent ni un capità. No, però jo crec que precisament cap al tipus, i ara ja posem el cap de la defensa, del tipus de defensa que l'espai pel que hagi sentit, necessita sobretot un exèrcit molt professional, molt ben organitzat, les noves tecnologies, molt coordinat i tal, i jo no crec que tornem a tothom, a la mili, que no prenia res d'altra banda i tal, més aviat a lo de Suècia, Finlàndia i tal. És a dir, que la població tingui consciència de que està preparada per una emergència d'aquest tipus. Però jo crec que, em sembla que cada cop anem a exercicis més professionals, em dona la impressió a mi.
Sí. De fet, la guerra també ha canviat.
La guerra
por això.
Bueno, la profesionalización de todo es lo que ayuda a que salga el país adelante. Pero bueno, si se tiene que volver a implantar el servicio militar obligatorio, ya te digo, como sea, como lo ha hecho mi marido, lamentablemente, no pegó un tiro en el año o año y pico que le tocó, porque estuvo en las oficinas y ya está. Y como él, muchísima gente. O sea, en realidad, no sé.
Serviría de poco.
Que serveix fer un fusell si foten un pepino des de 5.000 quilòmetres.
Nada, res.
S'ha encarregat la franja de gas en 2 mesos, no?
Exacte.
Con la precisión, además, que todos estos países muy bélicos, que están muy bien armados, realmente, lo que digo al Jordi, o sea, ¿de qué te sirve saber pegar un tiro? De res.
És com a la Segona Guerra Mundial, quan els alemanys van invadir Polònia, atacaven els polonesos, atacaven els tancs en cavall. Estaven encara en mentalitat de la Primera Guerra Mundial. Clar, evidentment no en va quedar ni un. Pues ara és el mateix, aquest se va tirar amb un fusell una granada, però si això ja no es porta.
I si és nuclear,
no es portaria a parlar de la geopolítica de l'espai, que també és un altre debat que ja vam fer tard en el seu moment. Hem anat tard a la Terra. Veurem també el senyor Elon Musk, que comença a ser amo i senyor d'un espai que hauria de ser de tothom, bueno, i amb uns usos molt regulats.
Per això
deia,
la seguretat també passa per tenir satèl·lits propis.
Els satèl·lits estaven, són els que estan donant servei.
Que garanteixin la comunicació. Que si acabéssim amb les xarxes no passaria res, però almenys la comunicació elemental.
Tenim l'enxaneta, no? L'enxaneta, el satèl·lit que va enviar el senyor Puigneró.
No, però a vegades en fem mofa una mica de tot plegat, però
No,
y la población cuando hay estas cosas, ¿dónde se esconde? ¿Aquí hay búnkers? Claro, es que hay muchos, es que el debate es muy amplio.
Hay un búnker político en este país.
Ahí sí, pero estas 72 horas, dices, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde voy? ¿Me voy a tu casa? ¿Tú a la mía? Es que claro, ¿no?
Clar, tal com les guerres actuals i el que pugui haver-hi tecnològicament que això dispararà durant d'aquí 10 anys, hi haurà manera de protegir-se. Jo tinc el dubte que hi hagi manera de protegir-se.
Clar, és que
sí, potser un 0,5% de la població es podrà protegir.
Almenys si hi ha armament...
Si algú va lliurar i s'ha fet un búnker, potser sí, però el 99% de la població...
Al final, el més segur serà, com passava en un seu moment, estar més al lluny dels nuclis urbans més poblats, millor. Sí. Ja està.
Sí.
I si pots ser dintre una cova, millor. Sí, clar.
Sí.
Esperem no arribar-hi.
No.
Esperem a aquest debat de, del curs d'estiu de la Unipau. Esperem que no caduqui, perquè voldrà dir que encara hi ha més
malades.
Que pot quedar obsolet el programa, perquè l'actualitat pot ser totalment una altra.
La proposta de partida, però la gent que portem són la majoria del món acadèmic, vull dir que és gent que capacitat d'adaptació n'ha de tindre.
I tant.
Sí. I si no, el públic ja s'encarregarà.
I tant.
Tothom convidat al curs d'estiu de la Unipau, que sempre és...
Que serà a la Unió, eh? Ara
aquest any ja...
No.
L'any passat també? L'any passat?
No.
Va haver un any que el van fer en el claustre, però...
L'any passat va ser a la Unió, diria jo. Sí, l'any passat va ser a la Unió, sí.
Potser sí.
Es va fer un any a la Unió, després al claustre, després a la Unió, i ara jo diria que és el tercer que fa la Unió.
Sí. Doncs tothom cap allà a reflexionar i a fer debat.
La sala en Sant Claver.
Tothom convidadíssim. Mònica, Jordi, moltes
gràcies. Fins la propera i que passeu el dia en pau.
Moltes gràcies igualment.
Bon dia.
Gràcies.
Couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música ens connecta amb el passat d'una manera única. I a Sant Cugat tenim un projecte que ens vol fer viatjar directament al segle XIV. El Col·lectiu de Música Antiga de Sant Cugat, amb el suport de la Fundació del Club Muntanyenc, ha engegat una iniciativa per reconstruir d'una vida els instruments representats al retaule de Tots els Sants de Pere Serra, un dels grans tresors artístics del nostre patrimoni. Amb la recuperació d'un orgue portatiu i d'altres instruments històrics, aquest projecte vol reviure la música que un dia va sonar al monestir de Sant Cugat. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el Jorge Juan Morata i la Katie Elkin, tots dos membres del Col·lectiu de Música Antiga de Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia. Gràcies.
Ara parlàvem d'aquest projecte que ens vol transportar a uns segles enrere. En què consisteix aquest projecte de recuperació d'instruments històrics?
Doncs, aquest projecte està dins del marc de recuperació patrimoni del Col·lectiu de Música Antiga de Sant Cugat, que ja havíem recuperat unes lamentacions de la Bíblia segle XII, que potser és la primera manifestació musical que podem trobar d'aquí en Sant Cugat, i està dins d'aquest projecte que, on també hem recuperat la tradició de fer el Camp de la Sibil·la.
Uh-huh. I que ja forma part una mica ja del patrimoni recuperat de la ciutat i que s'està consolidant i que cada any la gent l'espera, ja, el Camp de la Sibil·la.
Sí, exactament, exactament. Llavors és per donar valor al patrimoni artístic, material i material d'aquí que tenim en Sant Cugat, que en l'època, bueno, en tot el medievo i part del Renaixement, el monestir de Sant Cugat ha sigut un punt de referència a tota la corona d'Aragó, conjuntament amb Ripoll i Tortosa. Així que, bueno, en estes estem.
Com va néixer la idea de recuperar justament aquests instruments històrics del retaule?
Bueno, nosaltres som especialistes tots en música antiga i una de les idees era donar... posar so i crear un objecte que no únicament els alumnes o la gent del poble puga veure en un paper, no? Però si tu estudies en història de la música en l'institut, per exemple, ho veus en un paper però no saps ni com sona, ni... Llavors és donar la possibilitat a escoles, instituts que puguen vindre a les exposicions, als concerts, a veure com això que estàs estudiant, no?
Allò que has vist en aquella fotografia moltes vegades, no? D'un retaule en una església, en un llibre d'història.
Això es crea com un ideari per crear un ideari de com sonaria, per exemple, el retaule de Tots Sants, no? Podria ser.
Quina és la importància, justament, d'aquest retaule de Tots els Sants de Pere Serra per a aquest projecte? Perquè al final és com la peça original a través de la qual voleu fer tota aquesta recuperació dels instruments.
Nosaltres, la música que reconstruïm, ens basem en iconografia i documents, no? Llavors, la reconstrucció d'elements en tota la informació que tenim, el nostre retaule de Pere Serra està molt bé, o sea, es conserva molt bé i hi ha molt de detall, no? En tots els elements. Llavors, és una peça de gran valor musicològicament.
Quina és la importància d'aquests instruments en el context històric i cultural de Sant Cugat en aquella època, ens explicaves, no? El monestir de Sant Cugat en aquella època era un dels grans centres de cultura i de religió del país, amb el de Ripoll i d'altres monestirs del territori. Aquells instruments, quina importància tenien en aquell moment?
Bueno, jo crec que més que una en aquella època, quina importància tenen avui en dia, no? Perquè justament abans d'entrar aquí amb la Katie ja havia, heu parlat, no? Jo toco la gralla, sí. I l'X toca xaremelles, no? Per entendre d'on venen, no, els nostres instruments i per entendre d'on venen la nostra música i d'on venim nosaltres, no? Perquè si comences a estudiar una mica d'història, jo crec que és molt important per a no anar als derroteros que estem anant políticament, estudiar una mica d'on venim, de quines guerres han hagut, d'on provenim, de quines cultures han viscut juntes molts anys, no? Perquè la península Ibèrica ha sigut un, com deia, un jardí de cultures, vull dir, no únicament la cultura europea cristiana, sinó provinent des d'Àfrica, des d'Orient, no? que hem pogut conviure i crear una societat en pau durant segles, no? Llavors espero que això també, estudiar la història, i nosaltres a través de la música podem explicar això, que conviure pobles diferents, cultures diferents, i el respecte també és una cosa molt important.
Quins instruments es reconstruiran d'aquest retaule? Comenceu per aquest òrgan rotatiu, però no sé si voleu arribar a tots aquests instruments que podem veure.
Claro. Pues es un proyecto de largo plazo, ¿no? Por lo menos por 7 años, que hemos decidido empezar con el organeto, o sea, el órgano de portátil.
Clar, no ens hem d'imaginar aquell gran orga que veiem al monestir, claro, a les esglésies.
Que no en tenen nada que ver, pero ya hemos experimentado con usando el organeto, ya hicimos el otro día con la danza metropolitana, también usando estos instrumentos antiguos hoy en día, y este organeto es solo de, digamos, no sé, 80 centímetros por...
55.
Bueno,
sí,
perquè és gairebé una miniatura d'un òrgan,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè la gent es pugui fer una imatge visual de la mida.
Claro, exactamente.
Sí, sí. És una miqueta com el tatarabi, jo que sé, el superbesavi dels orgues grans, no? Els orgues van començar petits i té molt a veure en l'acordió perquè té una manxa. Ah. Llavors no hi havia tecnologia per a posar un motor, no? Té una manxa, es toca en una mà i bueno, és molt interessant.
Y luego los otros 6 instrumentos que están, la idea es reconstruir todos.
Que es puguin anar fent tots. Ara ho deies, la Kitty, es tracta d'un projecte a llarg termini. Voleu reconstruir aquests instruments històrics. Crec que si pot ser un cada any, no?
És la idea.
Aquest és el ritme volgut. Heu començat amb l'orga rotatiu, que ara ens explicava una mica com era, perquè la gent també, que no han vist aquest retaule, tinguin una imatge, una referència visual. Com és i com serà el procés de restauració d'aquest instrument? No sé si ja ha començat. Se n'encarrega l'Albert Blancafort. Com es fa a través d'aquesta imatge, aquesta reconstrucció? Tot i que em deies que el Dansa Metropolitana ja havia començat a provar aquest tipus d'instrument. Claro. Com serà aquest procés de reconstrucció?
Doncs Albert Blancafort pot ser un dels millors organes que tenim en el país. Diguem-ne, ha fet l'orgue de Montserrat, bueno, ha col·laborat amb els grans orgues de Catalunya i de Mallorca i de València. I llavors, quan tu intentes fer una reconstrucció d'un orgue a través d'una pintura, també tens que entendre que a vegades la pintura no és totalment realista amb el que pot ser. O sigui, el que nosaltres intentem reconstruir és un instrument que siga funcional, que pot ser les proporcions no són les adequades que estan en la pintura, i llavors aquesta és la feina del nostre amic Albert Plantafort.
Clar, perquè això em porta a preguntar-vos com s'assegura, no?, que la reconstrucció sigui fidel als instruments originals del segle XIV. No sé quins reptes tècnics es deu trobar. Bueno,
ja n'hi ha moltes tesis, n'hi ha moltes tesis i estudis fets, i no seria el primer organet fet de la història. Vull dir, ja n'hi ha molts.
Hi ha precedents.
I n'hi ha molts precedents, i llavors ell, per sort, tindrem un instrument que serà de moltíssima qualitat, perquè ja n'hi ha una altra gent que ha comès errors, vull dir, i ell, pues,
se pot
aprofitar de l'experiència d'altres, i ell no és el primer organet portatiu que fa, sinó que ja havia fet altres. Per això jo vaig anar a provar alguns i tal, i la veritat que serà un instrument de moltíssima qualitat.
Com sona? Com ens ho hem d'imaginar?
Doncs són com que 30 flautes.
Sí?
És que sí, la pressió, o sigui, la pressió són com 30 tubs, 30 tubs que són flautes
grandes.
Sí, grans, o sigui, però i el volum és més fluix que d'un orgue, però potser és el registre buit, diguem-ne, d'un orgue gran, no? Però una octava i mitja, no, sí, dos octaves i mitja.
De tots aquests instruments que voleu anar reconstruint per arribar a la composició final del retaule, hi haurà algun que ja preveieu que sigui especialment complicat? O ja hi ha precedents de tots?
No. Nosaltres aquí, per exemple, en Catalunya tenim un departament de música antiga que és referència a nivell europeu, que és l'ESMUC, i per sort n'hi ha molta gent que se dedica a tocar aquest tipus de música, especialitat en criteris històrics basant en tractats i tal. Llavors no n'hi haurà ninguna complicació, i jo crec que és una cosa molt bonica per el projecte del col·lectiu, on la gent podrà venir a disfrutar del patrimoni de la ciutat, les escoles, instituts podran venir a les exposicions que fem dels instruments, i serà una... O sigui, el que volem fer és alta divulgació.
Compartir, no?, tota aquesta coneixença i tot aquest passat cultural i musical de la ciutat amb les generacions actuals.
Ja n'hi ha hagut molts projectes pareguts. O sigui, nosaltres ens hem inspirat en el Pòrtic de la Glòria de Santiago. N'hi ha molts, anava a dir una mala paraula. N'hi ha molts...
No la diguis, que tenim estudiants.
N'hi ha molts instruments. I llavors ells han fet la reconstrucció i estan en un museu, i se fan servir en concerts, i això, fan alta divulgació.
No sé si es pot fer aquesta pregunta perquè és de mal fer, però n'hi ha algun que a vosaltres us faci especial il·lusió, aquell de tinc moltes ganes, no es pot triar aquí o no?
La verdad es que creo que todos, o sea,
¿sí?
Y será impresionante cuando tenemos todos los siete, y cada vez vamos asumiendo los sonidos, ¿no?
O sea, se podia haver fet tot el projecte el mateix any, però jo crec que la importància de cada any fer-ne un per a donar-li valor a aquell, saps? Crec que és, que és bonic.
De poc a poc, no? De fer créixer
bueno,
a poc a poc.
Bueno, també ha de ser com un highlight, no? De cada instrument.
Sí, perquè si tu poses... O sigui, sempre un destaca més visualment, no? Llavors, visualment, no volem treure importància a ningú, perquè potser les flautes estem... La flauta de bec estem més acostumats a veure-la, no? Però si li dones... Volem donar-li valor a cada àngel que té un instrument.
De quina manera es podrà acostar aquest projecte al públic? Ara ens parlàveu d'aquest valor de divulgació que voleu fer, i n'estic convençuda que ja teniu al cap algunes idees per compartir aquest llegat històric i musical de la ciutat amb els veïns i veïnes del poble.
Bueno, este any estarà exposat l'instrument dins del Festival Contratemps, al setembre. Bueno, tenim el projecte al museu, ho hem d'acabar de lligar, però la idea és exposar-lo en el museu, o si no es pot ser el museu, un altre espai, perquè es pugui estar tot el mes exposat. N'hi haurà un concert de presentació de l'instrument de Cristina Lis, que Cristina Lis pot ser és la referent mundial, no, Katie?
Puede ser, sí.
D'aquest tipus d'instrument, i després la idea és fer-lo servir en els projectes que tenim, com el Cant de la Sibila, tenim un...
Incorporar-los,
no? Clar, que acaben sonant sempre en els projectes patrimonials. Este any tenim també el propòsit de fer un concert el dia 26 de juliol per la festivitat de Sant Cugat, que estarà molt lligat a la figura d'Aine Bru, perquè el quadre tan famós que n'hi ha, no?, que surt el monestir, el màrtir de Sant Cugat, i com seria la festivitat de Sant Cugat musicalment i artísticament, no?, la importància que ha tingut, farem un concert el dia 26 dedicat a aquesta figura.
Ho anotem a l'agenda, aquest concert del 26 de juny per...
Juliol.
De juliol.
El 27 juliol. És la festivitat de Sant Cugat, que passa...
Estem anant a la Festa Major.
Clar, és que passa una mica desapercebut, no?
Sí.
O sigui, n'hi ha coses...
Que és Sant Pere, de fet.
Sí.
Quan fem Festa Major.
Sí, clar. És Sant Pere. Però el dia de Sant Cugat passa una mica... No sé, n'hi ha coses molt interessants, però... No n'hi ha tant...
Queda més eclipsat,
sí,
oi?
Per la Festa Major, sí.
Segur que sí. Per fer realitat aquest projecte cal, com sempre, diners, no? Cal pressupost. Com es finança aquest projecte perquè la ciutadania també hi pot participar, oi?
Sí, llavors, a través de la Fundació del Club Muntanyenc, que ja van col·laborar nosaltres l'any passat, perquè han fet una activitat nosaltres en el temps del festival, ens han proporcionat la plataforma de la Fundació perquè la gent que vulgui aportar per a aquest projecte patrimonial, que la gent se pot sentir seu, perquè és patrimoni del poble, puga tenir un benefici fiscal, perquè al final se recupera...
Perquè es pot fer a través d'una donació.
Si fa una donació i recuperes el 80%, te vull dir. Si fas 100 euros, recuperes, jo què sé, 80, i has pagat 20 euros dins del...
Això ho expliqueu bé a la web del projecte,
sí,
per qualsevol persona que hi vulgui participar, i allà tots els passos que cal seguir, i com es pot fer aquesta bonificació, ara que la setmana que ve comença la campanya de la renda, precisament.
Sí, exactament.
La tenim a tocar. Quin és el pressupost total del projecte i quin és l'objectiu de donacions que us heu marcat?
Doncs construir un organet són
14.000
euros. Construir l'instrument, com un piano, diguem-ne. I després el pressupost de cada instrument varia molt. Les flautes és un pressupost molt més baix i tal. En total... El total no me'n recordo quan siga, però igual són 45.000 euros, una cosa així. Però este any... Que és, o sigui, també hem començat en aquest perquè és un instrument que pot ser el més espectacular, no? Per començar, diguem-ne, amb força.
Amb força. Ens has explicat que ens hem d'apuntar a l'agenda aquest 26 de juliol a aquest concert, però aprofitant que us tinc aquí i que estem parlant de la divulgació, des del col·lectiu feu molts projectes de recuperació i de divulgació del patrimoni musical de la ciutat. Recentment heu publicat un article a la Revista Musical Catalana que es titula La música de Sant Cugat i la construcció de la genètica cultural europea. Ens queden 3 minuts abans d'acomiadar-nos amb una cançó que voldré que tu ens presentis. Ens pots fer 5 cèntims de què parla aquest article?
Bueno, de la importància de Sant Cugat, no? En tota Europa. Diguem-ne que ha anat a parar la referència de Sant Cugat a París, quan els benedictins van tenir que marxar, amb les relíquies que han anat a parar a Sant Denis i a Verona, no? I allí hi ha música que fa referència al nostre poble. És molt, molt interessant.
L'enllaçarem a la notícia que publiquem d'aquesta entrevista, perquè la gent que vulgui llegir-ho, que jo ho he fet per preparar una entrevista que val molt la pena, fer aquest viatge per la geografia europea, des de França fins a Itàlia, per veure la influència de Sant Cugat arreu del territori, com hem compartit, no?, cultura, música i quina influència... Va, més enllà dels Pirineus.
No, clar, és que és fundamental saber que els pobles som germans i provenim al final, venim del mateix, així que...
Bueno, és que aquí la cultura és que no los hace humanos, sí, al final.
Ens podeu avançar alguna cosa molt... molt breument del Festival Contratemps que arribarà al setembre, o ens haurem d'emplaçar a una altra?
Bueno, nosaltres ens arrisquem sempre i este any, potser, es fa per primera vegada música barroca i màgia. Igual tenim una soprano cantant que és únicament li talla en el cap, una cosa així.
Uau!
Secreto.
No m'ho imaginava així. Però de ser boca badada. La millor manera per acomiadar aquesta entrevista és amb música. Ens n'has fet arribar un parell abans de començar. Ens vols presentar la peça amb la que ens acomiadarem?
Bueno, pues és música que vam recuperar des del col·lectiu, que potser és la primera òpera italiana feta en Catalunya. Llavors, que és de l'òpera Tenaïda de Caldara, que vam enregistrar i qui vulgui pot disfrutar en Spotify d'aquest d'aquest material.
Doncs Jorge Juan, Katie, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest projecte de recuperació d'aquests 7 instruments del retaule, començant per aquest òrgan, no sé si rotatiu o portatiu.
Portatiu.
Portatiu, crec que ho havia dit malament, és portàtil.
Perquè el portes.
Tant de bo sigui el primer d'aquests 7 instruments i que els puguem anar presentant, els puguem anar veient i gaudint de la música que fa. Estarem atents a totes les activitats que feu des del Col·lectiu de Música Antiga de Sant Cugat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Gràcies.